Bé, entrem en la darrera setmana de la campanya electoral. I en aquesta darrera setmana, òbviament, hi haurà 5 converses amb els 5 candidats i candidates que ens queden per entrevistar. Entre ells, probablement, una persona que no s'hagués pensat mai fa 4 anys que estaria en aquesta posició. Quelcom semblant li va passar, no sé si ella li servirà de consol o no, a Xavier Salmerón fa 4 anys, perquè tampoc es pensava que estaria en aquesta posició. Lorena Lucas, de Guanyem Sitges, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No s'ho pensava pas, Lorena Lucas, que estaria en aquesta posició.
No, jo crec que si tiro, és que ni quatre anys enrere, un any enrere, també et diria que no. De fet, sí que se m'han vingut a buscar d'altres partits i jo en tot moment he dit que no. Sempre he sigut més simpatitzant de Guanyem. Una de les respostes era aquesta i l'altra, òbviament, és que en aquell moment estava estudiant i volia entrar a treballar a serveis socials i no m'hi veia. Però l'oportunitat de poder participar a les assemblees de Guanyem i veure que realment és el projecte en el qual jo hi crec, doncs al final em vaig animar i aquí estic.
Situant-nos en aquesta tesitura, la Lorena Lucas és la cap de llista en un partit que no creu en aquestes posicions dels caps de llista, però en qualsevol cas, després d'un procés assembleari que va donar un resultat que després va resultar també complex de gestionar pel propi partit. Abans de les preguntes habituals, és Guanyem un partit que fa valer el fet assembleari, però per qui ens escolti? Aquells que puguin dir, escolta'm, però si mira les assemblees com acaba tot, es decideix una cosa, després resulta que el que es decideix és molt complicat de gestionar i acaba sortint de cap de llista una persona que no era en principi la que els vots de l'assemblea... Què se'ls pot dir a aquestes persones que diuen, home, ja està bé l'assemblearisme, però si ho posa tot tan complicat?
Al final, o sigui, nosaltres creiem en aquest sistema. La cosa és que després, en el moment d'exposar els vots, cadascú també exposa les seves situacions personals a nivell professional i a nivell de vida familiar o d'altres àmbits que li puguin influenciar a l'hora de decidir si encapçalar o no, o si està o no. Mm-hmm.
Guanyem a formar part del govern. Comptat i debatut, ha pagat la pena formar part del govern?
Jo penso que ha valgut la pena, òbviament. Tota la feina que han fet en Xavi i la Júlia és d'admirar. Hem aconseguit habitatges socials, hem aconseguit una millora de serveis per a la ciutadania mitjançant serveis socials, com el servei d'orientació i assessorament a famílies, l'espai familiar de la Cala de 0 a 3 anys, el servei per tractar temes d'addiccions, de pantalles, de consum i prevenció per a aquests possibles casos d'addiccions, entre d'altres, i tot el que ha avançat la cultura a nivell local, no? Les oportunitats als talents locals i el fet de crear la pregonera. Jo crec que tot això no hi era abans. Ara tothom voldrà portar-ho en el seu programa, però realment qui ho ha fet i qui ha cregut en això hem sigut nosaltres.
I la darrera d'entrada, no per fer valer l'apriorisme, però és evident que Guanyem li ha resultat incòmode la convivència amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. En el futur, si es tornés a plantejar aquesta tesitura, es decidiria una altra cosa?
Jo penso que això està en mans de l'Assemblea i també va ser quelcom que ens hem hagut de menjar, no?, al final. O sigui, hi havia una moció de censura per part dels altres partits i hi havia uns projectes que ja estaven començats, no?, com els habitatges. I al final una assemblea va decidir que sí i per una part ha sigut positiu perquè nosaltres hem pogut fer la feina que realment Sitges necessitava. Però les coses diran com van en un futur.
Agafem un número.
El número 4.
El número 4. Per alguna raó...
És el meu número preferit.
Vinga, com que estem en la mesura que vam passar les converses definint els números preferits de cada candidat i candidata per allò de sortir així, per què el 4?
Sempre ho ha estat, ja des de petita.
No per cap raó en especial, ni una data determinada,
no,
ni res d'això, eh? El 4. Bé, doncs el 4 és un tema amb el qual Guanyem i ha fet també molt de bandera. molt de bandera en el sentit de defensar un posicionament. Què faríeu amb el top manta que no s'hagi fet fins ara i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
La problemàtica està amb la llei d'estrangeria. Ens hem de posar també en el paper de les persones que han de fugir dels seus països per diferents situacions i arriben aquí on no poden aconseguir un NIE o un permís per poder treballar i s'han de dedicar doncs, a la venda ambulant, entre d'altres, perquè sempre estem focalitzats en això, però és que també hi ha gent que treballa d'altres coses sense tenir una feina no arreglada com la que podem tenir nosaltres. Nosaltres apostem per polítiques inclusives. Crec que ja s'ha demostrat, no? Hem tingut una figura que ha acompanyat a les persones que es troben en la venda ambulant i al final les ha acompanyat perquè coneguin com poder fer el seu procés d'arrelament, perquè puguin també començar a entrar en el mercat laboral de forma regulada i que puguin deixar d'estar en aquestes condicions precàries. Òbviament, hi ha altres projectes com la COL, que per les persones que, quan tu fas el procés d'arrelament, al final hi ha una part que et demanen una oferta laboral, d'una jornada completa, amb un cert sou, i també costa trobar aquelles empreses o entitats que puguin oferir una oportunitat laboral, no? Doncs està el projecte COL per poder incidir. No?
Dues qüestions a partir d'aquí. Una, per aquells que diguin pot estar molt bé la qüestió de la inclusió, però és evident que hi ha una gran quantitat de persones que poden entrar en aquest procés d'inclusió, però l'administració, tot plegat, ho fa tot molt lent.
L'administració fa molt lent.
I, per hi ha moltes persones encara al carrer. Això per un costat i per un altre. Què els podeu dir als botiguers, botigueres, a les persones que tenen negoci i que creuen que el top manta és una veritable amenaça pel seu negoci?
Al final, nosaltres també estem al costat del comerç viu. Volem apostar també pel comerç de Sitges, pel local, no? Fent promocions, fent acompanyaments, que tinguin també un espai on puguin assessorar-se les persones que vulguin obrir un comerç o les persones per assessorament legal també, no? Que també ens trobem amb problemes a nivell legal i també poder començar a incidir en el cost dels lloguers, que també és una problemàtica aquí.
Un número un.
El 3.
Número 3. És un altre tema en què Guanyem ha estat molt protagonista. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
És òbviament que Sitges està en un creixement cada cop més massificat. Queden pocs espais per construir. No ens trobem també amb la problemàtica del sòl públic. Hem de parar i pensar realment tot el que comporta una massificació, perquè ja no només a nivell d'espai, sinó a nivell de residus, a nivell de sostenibilitat i pensem què és el que volem. No podem sempre tenir en ment el creixement sense un control, no? Per altra banda, el tema de l'oci nocturn, crec que ens hauríem de seure i parlar cap a on volem portar aquest oci, no? I també tenir molt en compte les joves. Què volem les joves? Quin oci volem? I sobretot, al final, calen protocols d'abordament de violències perquè es donen aquestes situacions, eh? No vull dir que sempre, òbviament, però també calen protocols i professionals i també els propis negocis que estiguin formats, no? Doncs per incidir en si tenen un atac o una agressió o alguna cosa, que també estiguin preparats per això. Crec que cal seure i plantejar realment cap a on volem anar i què cal fer.
A Guanyem li hem penjat l'etiqueta d'antiturisme. Què hi ha de veritat i què no en això?
No és antiturisme, és voler un turisme sostenible, un turisme de qualitat i, òbviament, la petjada a nivell ecologisme que deixa és el mateix, no? És tot és una massificació, però, ostres, hem d'evitar que les zones sempre, les mateixes zones sempre estiguin massificades, no? Cal una circulació i...
Com que més d'un candidat i candidata li hem demanat que defineixi aquest concepte, per la gent de Guanyem, turisme sostenible, què defineix?
Doncs el que deia fins ara, no? O sigui, evitar tot el que ara mateix s'està generant de massificacions, tot l'impacte que té a nivell mediambiental, també. I, bueno, a l'entrevista ho vaig dir, no? Una mica, a vegades ens estem posant molt amb el turisme, però, ei, parem un moment, què necessitem les sitgetanes i els sitgetans? Tenim unes necessitats per cobrir que encara no estan cobertes. Aleshores, també penso que nosaltres també necessitem ser escoltades i elaborar quin turisme volem, no?
Un nou número?
El 5.
Número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Bé, primer vull incidir amb els 175 pisos de lloguer social que hem aconseguit amb Guanyem. Ha sigut realment un projecte ràpid perquè a nivell d'administració es va començar a fer a partir del 2020 i acabarem aquest any amb 175 sitgetanes i sitgetans vivint-hi, no? I crec que és important que ha sigut ràpid, però ha sigut eficaç i de qualitat. Primer volia destacar això i també que s'ha tingut en compte persones més vulnerables, no només a nivell socioeconòmic, sinó per altres situacions de les vides. El tema del sòl, bueno, tornem a allò d'abans, no? Si hi ha governs que van apostar per vendre el sòl públic fa uns anys i totes sabem qui va ser, també tenen part de culpa en que nosaltres ara mateix no tinguem prou espais com per poder donar a les sitgetanes i sitgetans un espai on viure-hi. I això cal que totes ho recordem, si us plau. I per altra banda, hem de buscar l'estratègia, no? Hem començat també a multar grans tenidors amb pisos buits. Cal incidir també en aquests pisos buits i cal buscar estratègies per arribar més enllà. Ens ho mereixem.
És una pregunta retòrica. Donem per entès que enteneu que l'estratègia, que en especial la regidoria que heu sentat Guanyem i que el govern en general ha pres des del punt de vista de la gestió dels pisos públics, el vincle amb les fundacions, o conveni amb les fundacions, és la que s'ha de seguir?
Òbviament estaria genial poder portar-ho des del propi ajuntament, però és que realment tenim un tècnic, no tenim personal per abordar aquest tema a dia d'avui. Cal poder també treballar en recursos humans, perquè no tenim les mans per arribar més enllà. Aleshores, s'ha apostat per una fundació, però que aquest sòl és nostre sempre. Nosaltres decidirem si continuarem o no amb aquesta fundació. I crec que això està bé comparar-ho amb el que es va fer amb la Caixa, no? Es va malvendre aquell sòl i ara totes les problemàtiques que s'estan tenint no es poden abordar. I estem amb un problema real d'habitatge.
Un nou número?
A l'11.
Número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines? Us deixarien posar-les?
Començant perquè aquí la gent es lucra de càmeres, càmeres, càmeres. No, realment és una cosa que no es pot garantir que les deixin posar, primer de tot. I ja ho vaig dir al debat, no estem d'acord en posar càmeres. No són la solució. Unes càmeres, et pot passar una cosa aquí i a 5 metres passar una altra i no podràs incidir-hi perquè no ho veuràs. I qui garanteix que està veient aquelles càmeres, no? Nosaltres apostem per camins segurs, zones il·luminades, zones segures, espais segurs i formació per professionals. No estem formades per prevenció, per intervenció, per detecció, ni per avaluar les situacions que estan succeint. Aleshores, hem d'incidir això i hem de fer també sensibilitzar la ciutadania.
Apostaríeu per major dotació policial?
És que quan parlo de professionals, crec que no només són els cossos de seguretat, sinó que fins i tot dins de l'Ajuntament ens hem de plantejar poder abordar protocols de prevenció d'agressions i de seguretat, no? Des de serveis socials, educació, infància, joventut, fins a poder aprofundir també en cossos de seguretat a l'hora de... Doncs no sabem abordar molts cops situacions de violència masclista o el col·lectiu LGTBIQ+, o protocols també de prevenció a l'hora de maltractaments de gent gran, que això també ho tenim. Aleshores, parem-nos a pensar quines situacions hi ha i com les podem revertir. Les càmeres no ens salvaran la vida, però les professionals potser sí.
Un nou número?
L'1.
Número 1. Aquesta probablement també serà retòrica. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
Bé, és un projecte amb una especulació darrere molt gran. Ens estan intentant canviar el sòl per poder construir hotels i cases. Estem al costat del Parc del Garraf. És un espai natural que hem de preservar i protegir. No estem a favor de projectes, bueno, de macroprojectes que puguin tenir una... Bueno, com... Ai, ara m'he posat una mica nerviosa, perdó. No, doncs, macroprojectes...
Una incidència, un impacte?
Sí, un impacte mediambiental negatiu, que al final és el que passarà. I no podem vendre aquests macroprojectes com oportunitat de feina per aquí. Si et demanaran una formació, i la majoria de nosaltres potser no la tindrem, per qui serà aquesta feina? Podem parar un moment, pensar... Incideixo molt en això, però és que penso que a vegades prenem decisions impulsivament sense pensar en què necessita realment la gent. Necessita feina, sí, però a qui li oferiran aquella feina? Perquè estem parlant d'un hub tecnològic. Moltes no estem formades. Les persones de 59 anys o més amunt que encara no es poden jubilar i estan a l'atur, qui pensa en elles? Perquè no les contractaran allà, no?
Més enllà de la renaturalització, hi hauria algun projecte que pogués encaixar en aquesta visió de Guanyem?
Podríem fer un estudi real que ens digués si allà podríem fer servir la cimentera i que no tinc, no com a cimentera, sinó com un projecte d'energies renovables o alguna cosa que no tingués un impacte negatiu en el medi ambient. S'ha d'estudiar. Per dir coses, no et diria ara mateix, o potser sí, canviar potser el tipus de sòl a sòl tou i valorar potser el patrimoni de la fàbrica.
Però és a dir, enteneu que hi hauria possibilitat de projectes que poguessin ser compatibles.
S'hauria de mirar realment. Però, òbviament, macroprojectes no.
Uh-huh. Un nou número?
El 8.
Número 8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Quantes coses, eh?
Quantes coses? Perquè la neteja també ha estat notícia, evidentment,
sí.
I tema de conversa sempre.
L'ideal seria municipalitzar, perquè garantiria una major condicions laborals a les treballadores i gestió del que s'està fent, no? Però, òbviament, parlem d'un pressupost que es destina molts diners i que realment ara mateix no es pot municipalitzar tot. Aleshores, hauríem d'incidir en petites parts de la neteja, no? Com, per exemple, educació mediambiental, hi ha dues treballadores, neteja d'edificis i deixalleria, potser començaríem per aquí, no? Perquè són projectes més petits dins de tot el que seria gestió de residus. I, òbviament, això també, poder-ho fer, podria anar acompanyat de reduir l'incivisme que també tenim. I és així, no? Al final s'ha de poder portar un control de la gestió de residus perquè també és un impacte el que tenim i no en som conscients. i necessitem més acompanyament en aquest sentit.
És una pregunta molt binària, però veieu Sitges net o brut?
Hi ha espais de tot, sincerament.
Hi ha espais de tot.
Sí, hi ha espais de tot.
Un nou número?
El 10.
Número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai, i els espais manquen, fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Per nosaltres és essencial començar a promoure l'esport inclusiu federat. Penso que no hi ha tants clubs que ofereixin oportunitats a persones amb altres capacitats o fins i tot persones amb trastorns de salut mental. Per altra banda, l'esport en femení l'hem començat a perdre, tant amb el futbol com amb el rugbi, i tenim, per exemple, l'equip de hoquei herba de Sitges, que tenen un equip femení més enllà de tot el que tenen.
Sí, sí, sí.
I l'espai que estan compartint ara mateix no els hi permet fins i tot jugar o convidar altres clubs. O sigui, són esports minoritaris que no s'estan potenciant i realment tenen una potencialitat darrere que no s'està donant oportunitat.
És a dir, no està en una qüestió de vocació, sinó de no trobar instal·lació i infraestructura esportiva per desenvolupar...
De fet, elles ens deien, no? Tenen una gespa especial i altres clubs de Catalunya els hi estaven oferint, però és que no el podien posar ara mateix on estan. Aleshores, l'altra opció que tenim és aprofitar els centres educatius i poder incidir allà amb altres tipus d'esport. Cal una oferta àmplia d'esports, no? O la zona on vam posar les barraques l'any passat, sí. Hi ha una zona com un tancat. Elles només demanen aquell espai mentre no es fa el nou camp de futbol, perquè en principi amb l'herba híbrida, que és la que estan promocionant, podrien jugar-hi, no? Però estem molt tancats sempre amb el futbol. Hi ha esports més enllà i totes ens mereixem poder tenir una oferta més àmplia i provar-la.
Un altre número?
El 2.
Número 2. Què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc del Kansas, pícnic i club de mar?
Partim de que hi ha la llei de costes. I totes sabem que les administracions superiors són molt difícils de poder rebatre, no? Què ens agradaria amb aquests espais? Doncs aprofitar el patrimoni que tenen i poder preguntar a la ciutadania què volen fer d'aquests espais. Una mica seria això... I, per altra part, les platges, totes sabem que nosaltres no estem a favor de la draga. L'impacte a nivell mediambiental que té no és sostenible i estem en un moment d'emergència climàtica que tot el que s'ha fet fins ara, tot l'impacte que hem generat, no el podrem rebatre. Aleshores, no calen més solucions a curt termini que, a més, tenen l'impacte negatiu que tenen. L'espai del... Al final estem en un moment també que està creixent a nivell del mar. Aleshores, què fem amb això? Com ho parem? No és la solució la draga. I possiblement els espigons submergibles o inflables que proposen d'altres, tampoc. El que s'ha de fer és rodejar-se d'un comitè d'experts i veure quina seria la solució. I que també estem tenint temporals, que jo no sé, ho vaig dir l'altre dia, molts partits volen solucions a curt termini, però és que el curtterminisme no és la solució i la draga no ho ha sigut. I els temporals, després d'una acció de la draga, s'ha anat tot.
Aleshores, per aquells i aquelles que diguin, bé, mentrestant no hi ha solució?
És que els espais naturals tenen el seu propi sistema natural que no hauríem tampoc potser d'incidir com a tal. Hem de buscar una solució. Tant com a solució, hem de rodejar-nos de persones que hi sàpiguen. No jo com a Lorena dic això i ja està.
O sigui que enteneu d'alguna manera que hem d'acceptar la dinàmica pròpia de la natura fins que no tinguem la possibilitat de poder incidir una mica en tot això?
Sí, perquè és que ens estem carregant a l'ecosistema marí. Ho sento. Sé que hi haurà gent que no estarà d'acord, però hi ha platges que tenen sorres i, si volen, les convido a mirar un vídeo de les platges del 1975 on veuran com eren. I tampoc són com ara. I tampoc hi havia tanta sorra en alguns espais, en algunes platges.
Un nou número?
El 13.
Número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Maricel de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
De fet, el Xavi, el meu company, ha intentat incidir amb la Diputació sobre tot això i no hi ha hagut una resposta. Com a tal, aleshores hem de començar a insistir perquè, per sort, nosaltres hem estat al costat d'elles i hem fet accions per potenciar els museus, però cal continuar treballant-hi.
Un altre número?
La 7.
En portem ja 10 de preguntes, si no vaig descomptat. Anem per la pregunta número 7. Tots els directors, directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
Nosaltres estem a favor de que hi hagi una oferta de més places per a la infància a nivell educatiu. No sé si seria tant obrir una nova escola o en equipaments que ja existeixen com l'escola Agnès poder-hi fer un segon nivell. Estem d'acord, cal, i és una urgència realment. O sigui, estem creixent tant que hi ha una demanda més enllà de les places ofertades.
D'acord, o sigui que més enllà dels números que comenta la Generalitat, el que evidencien els directors i les directores és el que hi ha.
Sí, i tant. Aleshores, nosaltres volem treballar perquè la Generalitat ens faci cas i posi una solució.
N'hi ha molts que han volgut treballar perquè la Generalitat els fes cas.
Doncs insistirem.
És l'únic que insistir?
Insistir, treballar per realment demostrar amb les dades i les xifres que ja tenim que és necessari. O sigui, és que és urgent i cal.
En el cas de les llars d'infants, aquesta municipalització té un termini llarg també, no?
És una urgència. Una de les parts que si entrem a govern hem de poder garantir que això es farà, que es municipalitzaran les llars. Les treballadores no poden continuar en condicions precàries i s'han de sentir recolzades per nosaltres.
Un altre número?
El 12.
Número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-s'hi si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix? Gent gran, gent jove.
Gent gran, nosaltres volem apostar per l'acompanyament a la gent gran, sobretot perquè hi ha, més enllà de l'accessibilitat, també hi ha una salut emocional que s'ha de tractar i s'ha d'acompanyar. Hi ha molta gent gran que es sent sola i crec que també es mereixen aquest acompanyament. Després nosaltres apostem una mica per retornar als centres cívics dels barris, poder oferir espais ja no només per la gent gran, sinó per la gent jove, les famílies i la infància. És
essencial. És a dir, més enllà del que són els casals que ja tothom coneix.
Sí, crec que hem d'anar més enllà. I és un espai on al final és transversal, no? Tu pots estar en un mateix espai amb persones de diferents edats i et pots enriquir. I cal potenciar no els consells de barri com a tal, sinó les assemblees de barri. Hem d'escoltar què necessiten també. I el tema d'accessibilitat, cal incidir ja no només per la gent gran, sinó per les persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda que es puguin desplaçar bé i de forma segura pels carrers de Sitges. Mm-hmm. I en quant a gent jove, òbviament, jo penso que la pandèmia ha fet molt de mal, però el jovent és qui s'ha vist realment afectat, perquè moltes de nosaltres, en edats on estàs descobrint, hem estat tancades. I, per sort, hem pogut començar el projecte de l'EMUT, que és acompanyament per part d'una psicòloga, a les joves, a l'Espai Jove, i és gratuït i confidencial per començar a donar aquests espais per garantir el benestar emocional. Però hem de continuar incidint en això. És que la salut emocional és tan important com la física.
Un apunt a partir del que dèieu, perquè el món assembleant entre els joves, se n'ha parlat molt de la constitució de que els mateixos joves s'autogestionin, però sempre ha costat molt.
Costa quan potser no tens la sensació que la gent està escoltant. Les joves molts cops estem criminalitzades, no? O només se'ns posen que ens agrada sortir de festa. No, les joves són vives i aquí es demostra. Moltes de nosaltres participem en entitats, moviments socials i associacions, que al final és la manera de construir un teixit sociocultural sa. Aleshores, necessitem més espais de creació com aquests.
Que ha quedat una visió molt tòpica i molt estereotipada dels joves en un àmbit determinat?
Sí? Jo crec que sí. Que aquesta etiqueta que tenim encara la continuarem tenint, però l'altre dia ho deia, no?, el debat, m'hagués agradat estar amb gent com més jove, no perquè no pensi que la gent gran ha d'estar als partits, penso que és essencial perquè aprenem també d'elles, però nosaltres som el present, però som el futur, i necessitem també prendre aquestes decisions i estar al capdavant.
Faig aquí una derivada, perquè a la gent jove li interessa ficar-se en política?
Jo crec que a vegades no tenim prou oportunitats perquè no es creu prou en nosaltres, però jo crec que sí.
O sigui, més de la que sembla.
Sí.
Sí. Un altre número?
El 9.
Número 9. S'acaba el romanent de tresoreria. A Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
Crec que és el moment també de poder començar a incidir què és la prioritat, no?, a l'hora dels pressupostos, en quin moment estem i què és la necessitat urgent, no? Doncs potser polítiques socials, salut, educació, neteja, que abans ho dèiem, doncs potser és qui s'hauria de poder aportar més en aquest sentit. També apostar per subvencions, per projectes, no?, que no tot recaigui en nosaltres, una mica així. Esperem poder no haver de pujar impostos pel bé de totes. Al final estem en unes èpoques complicades.
Però si ve una revisió cadastral, probablement.
Esperem que no s'hagi de fer.
Entre el desig i el que pot passar, eh?
Clar, no sé el que pot passar real, però esperem que no haguem de fer-ho, perquè seria, bueno, realment no tothom pot arribar a final de mes, i crec que això també és necessari posar-ho sobre la taula de com es regula l'IBI.
Som un poble car.
Sí, i crec que a vegades els impostos no estan ben repartits.
En quin sentit?
No és el mateix una persona que possiblement no cobra ni 1.000 euros que pagui el mateix que una persona que potser cobra 20.000 al mes. I aquí ho deixo. Mm.
Ens queda, em sembla, una pregunta?
La 6.
Pregunta número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix Ajuntament els ha donat la raó sovint. Què els diríeu a les entitats i a les associacions que malden per poder tenir més facilitats a l'hora de tramitar i, diguem-ne, tirar endavant totes les tasques administratives per posar en marxa qualsevol activitat?
Primer de tot, vull recalcar que moltes de nosaltres estem en entitats, associacions i moviments socials i som les primeres que pateixen això, el que té l'administració local, no? Doncs una mica el que apostava més per poder fer aquest acompanyament, poder tenir una figura que pugui garantir que les associacions, entitats i moviments socials, doncs, puguin tenir les millors condicions, no? Espais, subvencions, si en algun moment cal reunir-nos totes i dir, doncs, realment necessitem això, doncs que tinguin aquests espais de trobada, que no hagin de venir sempre elles a nosaltres, sinó que nosaltres anem i els hi retornem tot el que estan fent per Sitges. Al final, són un motor essencial. I és una miqueta el que deia abans, no? Nosaltres creixem en aquests espais i és on ens sentim escoltades i possiblement són espais de cura.
Estàvem... Perquè hi ha hagut també més d'un candidat i candidata que diu no és tant que ho és, una qüestió de paperam administratiu, sinó que les entitats se sentin que hi ha algú que les escolta i que hi ha algú que els dona suport i que hi ha algú que els ajuda. Vindria a ser això?
Sí.
Vindria a ser això. És a dir, gairebé la visió més emocional de l'assumpte és que la pragmàtica.
És que a vegades ens sentim soles, no? El món administratiu és molt gran i no totes podem dominar de tot, no? Doncs que hi hagi aquella persona que ens pugui acompanyar i garantir que és el millor per cadascuna.
Estem en els minuts finals i gairebé agafaríem aquest fil. El funcionament de l'Ajuntament és una mica antifuncionament del que Guanyem creu que haurien de ser les coses, i per això a vegades a Guanyem li ha costat pensar, vols dir que val la pena que continuem a dins, que continuem apostant per ser dins de l'Ajuntament?
Jo penso que sempre es troben escletxes i crec que ho hem demostrat, i això la Júlia i en Xavi t'ho podran explicar millor. I penso que el que realment calen, i ho he dit abans, són mans. O sigui, els departaments hi ha molts que només tenen un tècnic o una tècnica i un auxiliar administratiu o un administratiu. Estem en un moment que s'ha de dotar també de personal i cal que hi hagi més representativitat dins de la casa. Una mica és això.
Més representativitat del que passa al carrer, de la realitat del carrer?
També.
També. Hem arribat al final. Queda alguna cosa important, fonamental, que a la Lorena Lucas li agradaria dir?
Sí, jo vull dir que realment nosaltres som un partit format per persones que tenen clar que els drets de la ciutadania i dels animals s'han de garantir, que ho hem començat a fer, que per garantir aquests drets també s'han de començar a municipalitzar serveis essencials, no? Com les llars o petits projectes dins de tot el que engloba la neteja i la gestió de residus. També és essencial continuar fent el que hem fet fins ara. I ho vaig dir l'altre dia, no només podem estar al costat de les entitats o creure que només hi ha dues entitats grans, quan hi ha moltes petites entitats, moviments socials i associacions que estan allà al peu del canó. I nosaltres hem estat sempre. I no pot ser que la gent digui que ai, ningú les escolta. No, vosaltres les esteu escoltant en moments d'eleccions. Però nosaltres sabem la realitat perquè hi estem. I després també volia dir que cal la mirada, que cal una acció i una mirada per tot el tema de l'emergència climàtica i que hem d'apostar per polítiques ecologistes. I al final el que volem és demostrar que nosaltres estem al costat de les persones, que som un partit inclusiu i que realment Sitges es mereix també la representació de les joves i de les persones que tenen una mirada social i una mirada comunitària.
Lorena Lucas, gràcies.
Moltes gràcies.